Hàbits de vida, sempre ho fem, eh? Parlem amb l'Eduard Barceló d'activitat física i de bons hàbits. Bona tarda, com estàs, Eduard?
Bona tarda, bona tarda.
Però avui, precisament, llegíem sobre un informe sobre l'eurobaròmetre elaborat per la Comissió Europea que dibuixen una Europa dividida en dues parts. Una part nord, que ha integrat l'activitat física com una configuració de la societat, i una part sud, doncs, que li dona una mica l'esquena. I, clar, nosaltres ens plantegem la primera gran pregunta, i ho comentàvem ara fora de micro. Com pot ser que l'eurobaròmetre ens expliqui que a la part de l'hemisferi sud d'Europa, a la part sud d'Europa, la gent no tingui activitat física, si cada vegada són més... Doncs si estem parlant aquí de la moda del randoner, si estem parlant de que anar a córrer és d'absoluta tendència i veiem que els que pivotem la quarantena ens dona per fer maratons, què passa? Ja, què no es compten? Queden exclosos aquests hàbits?
Jo crec que aquí caldria valorar que activitat física no és només calçar-se les sabatilles i posar-se a córrer.
No és només fer esport.
No és només fer esport, sinó que ja hi ha una part d'activitat física que es fa i que, bueno, requereix, doncs això, és l'activitat física que nosaltres fem quan ens transportem d'una banda a una altra, o l'activitat física que podem arribar a fer quan estem fent una feina. O quan estem a casa, doncs, també fent activitat física, ja sigui jugant amb els nens o fent alguna feina que requereix, doncs, cert compromís físic, no? Aleshores, amb les societats menys desenvolupades, doncs, aquesta necessitat de moure's i de transportar-se la tenen, evidentment, perquè els vehicles, doncs, no estan a l'abast de tothom, les bicicletes sí, i anar a peu també, els vehicles no a l'abast de tothom. Llavors, aquestes societats ja tenen aquesta necessitat de transport, evidentment no es posen les bambes per anar a córrer, però sí que tenen activitat física quotidiana. En canvi, aquí, doncs, totes aquestes necessitats, cada vegada les feines són més sedentàries, cada vegada utilitzem menys el nostre cos per transportar-nos d'una banda a una altra, i això es tradueix en, doncs, en la broma que et feia abans, no? De la gent agafa el cotxe per anar al gimnàs, pujar a l'ascensor i aleshores fa spinning o fa ciclisme amb una bicicleta estàtica una hora, no? Aleshores, què passa? Que el fet de que nosaltres veiem cada vegada més gent pel carrer no ha compensat, aquest increment no ha compensat la davallada que ha suposat la pèrdua d'altres espais d'activitat física que potser, doncs, no hi pensem, però que són igualment bons i positius per l'efecte sobre el cos, no? Perquè al final el cos no sap si el teu objectiu és anar amb bicicleta per anar a la feina o anar amb bicicleta per tornar, anar i tornar de la seu, no? És el mateix, al final.
Parlem de xifres. A Suècia, la taxa de persones que no fan mai esport és del 9% de la població. A Finlàndia, del 15%, i a Dinamarca, d'un 14%. A Espanya, per exemple, es tipifica la xifra en el 44%. Gairebé un de cada dos ciutadans no fa mai cap tipus d'esport. Les dades a Espanya no són gens bones, tampoc són les pitjors. Espanya està per sobre del 60% de romans que mai fan exercici, o els italians, en la mateixa xifra, i el 75% dels maltesos no en fan mai, o els búlgars. Que n'hi hagin més o menys, o que uns estiguin pitjors que els altres, no eximeix. A nosaltres, a Andorra, no ens han tipificat per al moment. Espero que estiguéssim en millors xifres. La inquietud no és aquesta, que també, sinó que, segons diu la OMS, la inactivitat física és responsable entre un 21 i un 25% dels càncers de mama i de colon, i que el 27% dels casos de diabetes i es vinculen a la falta d'exercici, igual que el 30% dels casos de cardiopatia isquèmica. Estem parlant de malalties absolutament comuns.
Sí, i malalties...
Amb percentatges molt alts.
Sí, a més, aquí hi ha un aspecte que és interessant remarcar. Quan estem parlant d'aquests nivells tan baixos d'activitat física, això comporta un cercle viciós en negatiu en els països en què es fa menys activitat física. I això per què? A veure, si el teu pare, tu veus que es passa el dia al sofà mirant la tele, bevent cervesa i fumant, estic fent un un retrat, sembla Homer Simpson, no ho és, però podria ser. Què passaria? Doncs, evidentment, jo, de mi no sortirà a fer esport, perquè al final el referent, el model sobre el que molts nens es basen és el model familiar, no? Aleshores, això fa que es creï un cercle viciós intergeneracional en negatiu. L'estudi aquest no deixa de ser una fotografia, és un instant, és a dir, és el que hi ha, el que està passant ara actualment. La tendència de Suècia no és que de cop només el 9% de la població doncs faci, no faci activitat física, sinó que això ha estat una tendència i han arribat aquí i aquesta és la fotografia. I aquesta tendència segurament anirà cada vegada, perquè és el contrari, no és un cercle viciós, és un cercle virtuós. Cada vegada doncs, hi ha més activitat física, es veuen quins són els beneficis i per tant... Doncs,
Però beneficis a nivell social.
Sí, sí, beneficis...
Com per exemple la interacció social. És a dir, lluny del que es pot pensar com a tòpic, que entre nosaltres interactuem molt més a nivell social, al sud d'Europa, sembla ser que els beneficis de l'esport el que dona és molta més interacció social i més reunió de grup a països escandinaus.
De fet, els beneficis de l'activitat física es poden quantificar en diferents àmbits. Un seria el social. Si tu estàs, si ets un nen i estàs participant en tornejos de futbol, doncs sense voler-ho, estàs aprenent doncs, que s'han de seguir unes normes, que has de tenir respecte pels companys, que has de tenir respecte per l'entrenador, per l'àrbitre, tot això. Això ja et dona unes habilitats socials que ho aconsegueixes a través doncs, de fer aquest tipus d'activitat física. Però no només estem parlant d'un àmbit social, sinó que també estem parlant doncs, d'altres àmbits, l'àmbit de la salut, que això repercuteix en l'impacte econòmic, en la despesa que això genera sobre la seguretat social, després sobre també doncs, la gestió del temps d'un mateix, també té un impacte sobre el capital intel·lectual de cada persona, sobretot una sèrie de capitals que envolten una persona i que això fa que l'activitat física doncs, el beneficiï, no? I que tot sumi i tot sigui doncs, per millorar no, aquella persona i després en global a nivell social també.
Uh-huh. Parla aquest informe encarregat per la Comissió Europea que en països del centre d'Europa i del nord d'Europa arriba a la tercera edat sense fer exercici, per exemple, o sense en manca d'activitat física, està fins i tot mal vist com fumar.
Sí, el que passa que és un pas més, no? Al principi aquí la gent, tothom fumava, ningú... Bé, fumar no estava molt mal vist. Ara, doncs, anem sempre un pas endarrere, no? I com en moltes coses, de fet, aquesta fotografia de que els països del nord i els països del sud doncs, tenim una concepció diferent de com fer activitat física, uns fent-la, practicant-la i els altres mirant-s'ho des del sofà, doncs no només és només amb l'esport, sinó que hi ha altres, amb la resta de coses del dia a dia, doncs són canvis de com veuen les coses, no? Tant el respecte al mobiliari urbà com... coses d'aquestes, neteja,
també.
Com que tu passeges per un país com Dinamarca i te n'adones doncs, que, ostres, allà les coses funcionen diferent, no? Tot i que t'he de dir que aquí a Andorra el nivell d'activitat física és bastant elevat, eh?
Uh-huh. Justament... En comparació a dalt i a baix de les nostres fronteres,
sí.
Jo penso que sí.
Jo crec que sí, i sobretot aquí cal remarcar l'esforç dels comuns i de govern per poder tenir unes instal·lacions de primera línia al país i que quan vens de baix, com és el meu cas, que ja fa molts anys que estic aquí, però vens de baix... te n'adones que dius, ostres, si tinc una piscina olímpica de 50 metres, espectacular, i que depèn de quina hora vaig, tinc un carril per mi
per
sol.
Mi, sí.
Això és un luxe autèntic, no? O anar a una piscina comunal, i també piscines de 25 metres, doncs tenim molt bones instal·lacions. Aquí a Andorra ho tenim força bé, i això repercuteix amb la població. Realment jo crec que l'impacte de l'activitat física es podria intentar buscar tota una sèrie de malalties com les que deies abans, i veure quina és la repercussió a cada país, o sigui, quina és la despesa a cada país amb aquelles malalties, perquè això jo crec que donaria molta informació sobre el nivell d'activitat física que fa la gent.
En despeses sanitàries, segons aquest informe, la medicació, la farmacopea dirigida a la hipertensió o al colesterol es consumeix bàsicament en la part sud d'Europa perquè aquestes dues malalties es combaten amb exercici a la part nord.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Jo quan he estat a països així del nord, sempre...
És a dir, el metge et recepta exercici físic,
sí.
No pastilles pel colesterol.
Sí, sí. Jo, quan he estat a països del nord, sempre he mirat amb enveja doncs la sensació aquesta de que pel carrer la gent anaven molt en bicicleta. D'entrada, també s'ha de dir, perquè tenen un país pla, en general doncs, els països del nord són més plans que aquí, llavors l'orografia sí. Ho permet.
Però ho hem parlat altres vegades, l'orografia també, clar, i ja t'has d'adaptar a quin tipus
sí.
De...
Sí, sí.
Si et dona per anar amb bici, ho tens.
Però tot i així, regular. Jo veig que quan he anat allà he vist, ostres, quanta gent en bicicleta, més gent de totes les edats, però llavors això, a nivell doncs, de persona forània, doncs, ho veus amb la qualitat de l'aire, però és que, a més, si després vas més enllà, ho veus també amb després la despesa aquesta de la Seguretat Social, no? Aleshores, és un benefici en dos sentits, no? En el sentit del medi ambient i en el sentit de la Seguretat Social. Aleshores, és totalment promocionable per part dels governs i per part de qui sigui, no? Per intentar.
I dels estaments privats. Una de les teves branques professionals és precisament crear dinàmiques d'activitat física dins de les empreses.
Sí. Això és un... Bueno, és una cosa novedosa que hem començat i que la idea és... A veure, el que s'ha vist és que la gent que entrena de forma regular tenen nivells de productivitat més alts, es posen menys de baixa, les baixes són més curtes, són més dinàmics, més proactius. Aleshores, nosaltres el que proposem justament és això, no? És intentar integrar dintre del dia a dia d'aquestes persones o dels grups de treball activitat física perquè entrenin de forma regular i de forma controlada, perquè si no tenim lo típic de futbol sala, que al final el que fas més mal que bé, generes dinàmiques positives, clar. Però de vegades genera lesions i baixes. No, que tampoc interessa. Aleshores, la idea és aquesta, no? Intentar generar aquestes dinàmiques positives perquè al final cadascú agafi el seu espai d'activitat física, el seu hàbit, i es converteixi doncs, en una cosa quotidiana, no? Com raspallar-se les dents, com qualsevol hàbit que puguem tenir en el dia a dia i que sigui bo. No?
Parlàvem d'un entorn amable pel qual doncs, tu també tenir la possibilitat, no?, de tenir aquest hàbit d'activitat física, però també hi ha el temps. Eduard, ja sé que és l'excusa de sempre, no? Però molts dels que ens estan escoltant poden pensar... Clar, quan trec tota l'estona durant el dia que necessito per treballar i l'estona que m'he de preocupar de les meves obligacions, no?, em queda poc temps per la meva... per la meva activitat física. He d'anar corrents amb el cotxe.
Sí. A més, això és un problema també dels països del sud d'Europa, no? Les eternes jornades laborals que s'allarguen des del matí a primera hora fins a última hora del vespre i que no s'entén molt bé què es fa, perquè a més els nivells de productivitat són més baixos, no? I hi ha molts estudis que diuen que a partir de cert nombre d'hores d'un dia, la resta d'hores doncs te les podries estalviar, no?
Aquests horaris que tenen partits, 5 hores al mig,
sí,
no?
Sí.
O 4 hores...
Aleshores, el que seria interessant és que no només els estaments públics doncs, puguin doncs, això facilitar el fet de que la gent pugui fer activitat física i que ja sigui fent doncs, carrils bici o cosa que aquí a Andorra és complicat, no? Però facilitar doncs, amb instal·lacions el que sigui, sí que és cert que les entitats privades doncs, també haurien d'intentar doncs, això, no? Així com doncs, tothom té al cap doncs, la importància de la conciliació de la vida laboral i la vida familiar, justament abans també parlàvem de la vida familiar, però no ens hem d'oblidar la vida d'un mateix, perquè al final...
Concilia també la vida personal.
La vida personal, perquè... I la vida personal...
I a la vida personal hi ha àmbits com, per exemple, l'activitat física.
Clar. La vida personal, familiar, doncs, és amb tota la canalla, la dona, tal, però després, o l'home, i la vida familiar, o sigui, la vida personal individual, doncs, és la que necessitem nosaltres per tenir aquell espai per poder fer aquella activitat física i estar amb nosaltres mateixos, no?
Societats que estalvien amb recursos farmacològics, amb baixes mèdiques i sobretot que potencien aquestes interaccions en les quals ens parla l'Eduard, no? Que és un dels àmbits amb els quals l'activitat física incideix i es vincula més. No? També aquest informe parla de l'educació, de com l'educació física en els països del sud d'Europa és una matèria de segon ordre.
Sí, tot i que no hauria de ser-ho, no? Perquè al final és un hàbit que hauria de formar part per la resta de la nostra vida, perquè justament d'això se'n beneficia tota la societat, no? Sí que és important doncs, poder inculcar molt bé doncs, això, no? Que el nano trobi el seu, la seva activitat, hi ha infinit, moltes activitats, que el nano trobi la seva i que aquesta intenti desenvolupar-la. Normalment sempre ens agrada allò que ens surt més bé. Aleshores, el que es tracta és que des de l'educació física no es busqui simplement doncs, això, no? Que el nano faci un dribbling, faci un tir o faci una execució perfecta d'un salt amb el plinton, que això genera sempre molt trauma, sinó que el que s'hauria d'intentar...
Sí, és veritat, genera traumes.
És una actitud positiva de cara a l'activitat física, una actitud doncs, molt activa doncs, de cara a buscar doncs, això, no? Alguna que ens agradi, que ens surti bé i que ens agradi, per tant, doncs, generes aquest cercle virtuós i a partir d'aquí, doncs, quan s'acaba l'escola, aquella persona sap la necessitat que té de fer activitat física per mantenir-se en un bon estat de salut, no només físic, sinó mental, i a més, doncs, això, no? Gaudir d'un espai de lleure fent altres coses, no? Que no sigui només anar de la feina a casa, de casa a la feina i ja està.
Tornant a l'educació, l'Organització Mundial de la Salut opina que entre els nens i els adolescents el que és recomanat és que les escoles dediquin una hora diària a l'activitat física i quan, doncs, la mitjana és a les escoles del sud d'Europa que dediquin 2 hores a la setmana.
Sí, és difícil això, perquè o sigui, és difícil crear un hàbit amb tan poca dedicació, no? Al final els hàbits...
És a dir, que aquí a Andorra es divideix de manera estàndard en 2 dies de la setmana, 2 hores cada dia, eh?
Sí, també seria interessant que els pares poguessin arribar a compensar això, és a dir, a través d'activitats extraescolars, a través, doncs, d'activitat amb ells mateixos, perquè al final no només es tracta de col·locar els nens a fer una activitat extraescolar, sinó que, a més que el nano faci activitat física, podem aprofitar l'avinentesa i nosaltres també fer l'activitat física amb ell, amb la qual ja estem generant l'hàbit amb ell i nosaltres estem recuperant-lo si mai l'hem tingut, o si no, doncs, bueno, intentar agafar-lo, no?, una altra vegada. Aleshores, es tracta d'això, es tracta d'intentar buscar espais no només per fer esport com a malalts, sinó que realment de trobar una cosa que ens agradi, que ens ho faci passar
clar,
bé.
Clar, aquí estem sobrepassant una mica les temàtiques que ens ocupen cada setmana, si ets un boig del randoner, o si t'hi vols iniciar, o vols anar per la piscina. Aquí estem parlant d'un hàbit diari, no? Estem parlant ja no d'una activitat física programada com a tal, sinó una cosa que inclòs a la teva vida.
Sí. Que seria tan senzill com anar des de casa a buscar...
A la feina caminant.
Caminant, o buscar el pa caminant, que tinguis mitja hora d'anar, mitja hora de tornar. Coses d'aquestes. O que pugis les escales sempre a peu. No estem parlant de fer d'una activitat física esportiva que sí que va més dirigida i un entrenament que sí que va més dirigit i té un objectiu clarament definit, no? Sinó que és més tenir un tipus de vida, doncs això, més actiu.
De fet, una de les conclusions més contundents és que fer activitat física puntualment un cop a la setmana, que és el que jo vaig defensant durant tot l'any, de manera aïllada, un cop a la setmana, no serveix absolutament de res. De fet, és perillós.
Jo ja t'ho deia, el que passa que has hagut de llegir aquest informe
de la Comissió Europea. Clar, o sigui, si ho has de fer si has de ser molt intens durant 2 hores, un cop a la setmana, el risc és d'infart, bàsicament, i l'impacte és molt pitjor, no?
Sí. Sí, perquè és això, no? O sigui, l'activitat física té un rang d'intensitat. Aleshores, el que s'ha de buscar és que sigui acorde a les teves possibilitats d'activitat.
I sostenible.
Clar. Clar.
El dijous l'Eduard Barceló fa una conferència a Banca Mora.
Sí.
A l'edifici.
Sí, sí, sí.
A l'edifici de Banca Mora, em sembla que és a les 8 del vespre.
No, a les 7.
Veus? Ja sabia jo. El títol és d'allò més suggerent i va d'això, no?, d'activar-se.
Sí, d'activar-se i superar els reptes que se li poden presentar a cada persona davant, no? De fet, jo sempre dic que un repte és una bona manera d'activar-se, doncs, perquè al final és com un examen que tenim. Difícilment la gent estudia sense tenir un examen. Al moment en què nosaltres ens creem un repte i, per tant, un examen, doncs és molt més fàcil activar-se, no? Perquè tens aquella data allà en el calendari marcada, un dorsal, una gent que també s'entrena al teu voltant o no, però que te'ls trobaràs allà a la sortida. Llavors, és una bona manera d'activar-se. I ho farem a través de l'esquí de muntanya, que molts cops n'hem parlat, doncs intentar buscar un dels esports que més transferència té a qualsevol altra activitat física aeròbica i que, a més, que es pot fer a Andorra d'una forma excepcional, no? Dels millors llocs del món, jo crec, per poder fer esquí de muntanya.
Doncs una manera també de divulgar, no?, aquesta necessitat d'activar-se. L'Eduard ens ha recomanat un web, l'hem llaçat al Facebook i al Twitter del programa, aquest designatomove.org, del qual hem coincidit que la Comissió Europea i aquesta empresa estan lligats estretament, o que les conclusions són molt òbvies.
Sí, 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 sí. De fet, és que és això, el títol és Dissenyats per moure'ns, i realment és així, perquè al final, quan una persona no es mou, és quan comença, doncs això, no?, a deteriorar-se, a fer-se bé.
El deteriorament.
Sí, sí. Hi ha una frase, no m'agrada, no, aquestes frases grandiloquents no m'agraden gaire, sí, però aquesta és bona, perquè el meu pare molts cops la diu, no?, i diu, no em faig vell perquè deixo de córrer, sinó, no, al revés.
Sí, no deixo de córrer perquè em faig vell, no?
Sí, sí, sí.
Sinó
sí,
que em faig vell perquè
deixo
de
córrer. Així mateix.
El que parlàvem una mica, no?, aquestes societats escandinaves, doncs, on arribar a la tercera edat sense activitat física vol dir que per tu mateix, no?, estàs aportant una despesa extra. Mm-hmm. I és un tema, a vegades és absolutament cultural, perquè finalment
sí,
l'individu també es mou per allà on està integrat.
Sí, 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 sí.
Tot i que el canvi l'hem de fer nosaltres, i és individual, absolutament.
Sí, el que passa que aquí hi ha un pes cultural important, o sigui, sí, aquí la cultura de l'esforç dels països del sud d'Europa no és que...
Esta és la cosa.
Clar, jo crec que aquí està la clau. Jo, quan era més jove, més petit, doncs que jo em dediqués a fer atletisme cada dia, anar a entrenar cada dia mirant com un bitxo raro, o si et veien pel carrer corrent en aquella època, doncs et feien broma, sí,
sí,
sí. I, doncs, bé, al final doncs es tracta, doncs, això, no?, que als països del nord d'Europa ningú se li acudiria en riure-se'n de ningú.
Mm-hmm. En tot cas, anem pel bon camí.
Sí, i tant, i tant, i tant. Sí, sí,
Eduard,
això no hi ha...
Siguem una mica optimistes,
sí, sí, sí,
no?
No, i tant, això que cada vegada hi hagi més gent. El que passa que estigui tan relacionat amb el tema de la competició, a mi és el que no m'acaba d'agradar, perquè mm-hmm, molta gent, i a més això ho he viscut, tenen un repte, fan el repte, més que per el benefici que l'activitat física et pot arribar a generar, sinó pel reconeixement social que pot arribar a generar el fet de que tu hagis aconseguit aquest repte. No? Una que l'aconsegueixes, deixen de fer activitat física, perquè és insostenible, justament, i perquè no ho fan per ells mateixos, sinó perquè per aquest premi social. No? Llavors, això, al final, també genera abandonament.
Clar, sí, és el contrari, no?, la dinàmica d'integrar-ho com a hàbit de vida,
sí,
en tot cas. No? Mm. Ens queda pendent una xerrada sobre aquesta nova branca professional d'incorporar l'exercici físic a les empreses. La veritat és que m'interessa, i molt, No sé si et portaré a l'espai d'empresa o al Corpore Sano. Moltíssimes gràcies, Eduard Barceló.
A vosaltres.